adolescència, a veure si han deixat seqüeles més enllà d'això, de la seva infància i adolescència.
11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera i darrera hora de programa, repassam el més bo i millor de la gala Met a Nova York.
La Gala Met 2026 ha tornat ho ha compartit amb el món, però ha convertit Nova York en l'epicentre mundial de la moda, amb una edició marcada per l'art, el luxe i també, per què no dir-ho, certa polèmica. Sota el lema de Fashion is Art, la moda és art, l'Estora Vermella s'ha omplert de looks espectaculars i inspirats en obres artístiques i en el cos humà com a expressió creativa.
Entre les grans protagonistes del vespre de la nit, Beyoncé, que tornava després de 10 anys d'absència, també a Rihanna, que va tornar a fer tard, sempre arriba tard aquesta lota, i noms com Kendall Jenner, Madonna o Bad Bunny, que no s'ha volgut perdre la cita més exclusiva de la moda. La gala, celebrada com sempre al Metropolitan Museum de Nova York, no només és un espectacle mediàtic, sinó també un esdeveniment benèfic que aquest any enguany ha recaptat xifres de rècord per a l'Institut del Vestit, 36 milions de dòlars.
Però no tot ha estat glamour. Tot i que la gala la presidia en Wintour i la copresidia en Nicole Kidman i Venus Williams, el matrimoni Bezos varen ser els presidents d'Ono. La presència i el pes creixent de grans fortunes, com la de Jeff Bezos, ha generat crítiques i fins i tot protestes, posant sobre la taula si la gala allò que fa és canviar de model, de fesomia i de valors. En tot, la gala del Met reafirma el seu paper com a gran passarel·la global, on la moda es converteix en art i també en debat. No sé com ha semblat l'edició d'enguany. Ara mostràvem algun d'aquests vestits que n'hi havia que eren i que són espectaculars.
Mira, ara estava analitzant un poquet els vestits, o el manco, els que més m'han cridat l'atenció. A primera hora comentàvem amb la Joana que la que anava espectacular era Nicole Kidman. Per cert, el vestit és de Chanel. És un vestit vermell, a més, molt estret, té també com a volum a la cintura, acompanyada, per cert, de la seva filla i una de les anfitriones de la gala, Nicole Kidman, que, per cert, també cridava l'atenció per aquesta melena XL que duia, perquè ella normalment du els cabells, no sé, una mitja melena, però aquí duia llargs cabells fins pràcticament, no te diré jo nois, però quasi, extensions, no, m'imagino.
I la gala també, la que funciona també és com a aparador de qui és el who's who de les estrelles i les noves estrelles, perquè ara veiem en Hudson Williams, un dels protagonistes de Masca Rivales, Hit It Rivalry, que anava com a de torero, que va ser un dels que més va cridar l'atenció, perquè és la primera vegada que anava a una festa d'aquestes.
No, i dèiem una mica abans, no?, que en aquest sentit no només les dones han fet la passa d'atrevir-se a posar-se vestits molt espectaculars, sinó que també han pogut veure, en el cas d'en Hudson Williams, com homes també ho han fet aquesta passa. També parlàvem abans d'en Bad Bunny, que anava com a vestit amb un vestit a mida de Zara, però que volia aparentar, volia ser com ell seria de major, de persona gran, i això m'apareix molt justificat, el fet de que si parlen de que aquesta gala està dedicada
a la moda,
o la moda com ara, més ben dit, i poden veure aquestes coses que no veuríem per ventura pel carrer. Això m'ha meravellat Heidi Klum, o clum, que tot dic que no sé com se diu, però m'apareix superrealista el vestit que duia. Va vestida com si fos una estàtua de marbre, i hem de recordar que ella és molt fan, molt seguidora de vestir-se o de disfressar-se el dia de Halloween, no? Que per ells és com molt tradició. I després na Sarah Paulson, no? Que fa una mica de crítica amb aquestes ueres en forma de bitllets de dòlars, fent una mica de crítica o fent veure que els dobbers a vegades molt ceguen una mica. Aquesta on es vestia, i per jo s'ha més ben vestida na Nicole Kidman, m'ha encantat,
sí,
el vestit.
Estic d'acord amb la Joana. Na Margot Robbie no volia anar a lletja, s'ha posat un vestit molt senzill, d'aquest clàssic com a daurat. Na Kardashian, a la seva línia de transparències, no sé si heu vist el look, era totalment ajustat i després duia la part de darrere transparent, com sol anar a ella. Per cert, de rosa, que normalment no sé quant de temps fa que s'ha canviat els cabells.
Tot el moment me fan gràcies que irons els rètols els quals presenten a sa gent, perquè nosaltres ara estan compartint imatges cedides per sa gala, que a l'hora de presentar qualcú ara surt a sortir a Katy Perry
cantant
tal, però quan surten ses Kardashian, media personality. És a dir, persona mediàtica.
Exactament.
I tira milles. Que a vegades que se fa com molt complicat...
Influencer, he vist algunes també.
Sí, perquè a vegades se fa com molt complicat haver de demanar o haver d'explicar qualcú qui és, saps qui és, però no sap ben bé què fa.
Per exemple, aquesta
que
compartim, Sunday Rose, és la filla de Nicole Kidman, que en aquest cas anava de Dior, amb un vestit amb grans volums, i el de Beyoncé jo el trob per Halloween.
Que imita un esquelet humà tot fet en pedreria, que això sempre suma. És una gala molt de fantasia, ara veiem el que abans que imitava un dels dibuixos de Tom of Finland, per exemple, i clar, la gent anava recreant a la seva manera quadres o peces d'art famoses. Després també havies de reinterpretar
què
havia inspirat, perquè n'hi havia algunes que no és que fossin especialment clares o reconocibles.
Home, és impressionant, i veure-ho de prop, segur que deu ser una experiència brutal.
Pensava que la Maroto i Tunguanyi hi havíeu d'anar.
No teníem el dress code adequat.
Mira
na
Heidi Klum, per favor, és que és espectacular, és que no pareix ni ella. Ara hem pogut veure un poc com passava per aquesta estona.
Va d'escultura.
Va d'escultura de marbre, i és que pareix que dur bé.
Però de na Heidi no m'ho sorprèn, perquè recordeu les darreres festes de Halloween de la model, que sempre s'ha caracteritzat i ha fet unes disfresses super extravagants i super currades.
Tot depèn dels euros que tinguis per invertir en aquest vestit i qui te cedeixi els vestits, etc. Però no és barat anar a la festa d'Esmet, tot i que hi ha empreses que posen doblers per dur en els seus influenciadors. No vol
també
dir que ells paguin l'entrada, sinó que potser t'ho convida.
Una mica incòmodes algun dels vestits triats, també t'he dit que has d'anar una mica preparat, perquè...
Has de fer allò que pots.
Sí, bé.
Ah, mira, en Patrick Schwarzenegger, el fill d'un Schwarzenegger, que anava com a de... Pareixia un extra de Malditos Bastardos, d'en... Ai, m'ha fuit el director d'en Quentin Tarantino.
Home, també t'he dit, ara que vam anar en Hudson Williams, entre voles atrevits i això, també hi ha una cosa, però bé, que tot sigui per veure coses innovadores.
Si voleu veure vestits originals, vos recomanam que pegueu una ullada, no?, a la gala del Samet, celebrada ahir a Nova York, amb totes les celebrities i alguns més atrevits que altres, i alguns amb més càrrega social que altres. Però deixem de banda aquesta qüestió per parlar d'altres relacionades amb l'amor, perquè avui ha tocat fer de nou teràpia la nostra psicosexòloga de capçalera, que no és altra que Susana Iborra.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida de darnos por completo.
I avui ja ens plantejam una pregunta que molta de gent fa en silenci, o se fa en silenci. Com es manté viva una relació després de molt d'anys? Perquè la realitat és que moltes parelles, sol passar, no se trenquen d'una manera real per un gran conflicte, sinó per un desgast progressiu, de mica en mica i a poc a poc. Segons experts en teràpia de parella, la crisi moltes vegades no comença en el llit, sinó en la distància emocional. La gent pensa que es tracta de sexe, però gairebé sempre es tracta de connexió.
De fet, aquest deteriorament sol ser silenciós, rutines, converses que no arriben, gestos que desapareixen, fins al punt que algunes parelles acaben convivint com a companys. És el que ja vàrem parlar un dia en aquest mateix espai, el que es coneix com a divorci silenciós. Però per evitar que se trenquin les parelles de llarga durada, nosaltres tenim aquí asseguro de les relacions felices en aquest arxipèlag, que és la gran Susana Iborra. Susana, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Clar, per fixar el tema, per la nostra audiència, a partir de quan poden considerar-nos una relació de llarga durada? Perquè, clar, per mi, 15 dies poden ser una eternitat i per tu són un no-res. Clar, hi ha un cànon fixat que diu a partir de tant d'anys se considera que ja ets una parella de llarga durada?
No. Jo, bueno, vamos, no lo sé.
Home, supos que matisos, perquè, clar, avui en dia les relacions són bastant més curtes que abans, no?
Clar, són anys de què? Un any de relació, ara, o sigui, a poc de Tinder, que compta com a set de ser d'abans.
Ho dic perquè és vera que abans, no, a generacions anteriors tenien una relació i se casaven. I ara no sol passar tant, això, no?
Sí, jo creo que a partir de los 3 años ya es una relación larga, ¿no? Ya se ha pasado, una vez se ha pasado ese enamoramiento más hormonal y fruto de la novedad, una vez ya se ha pasado eso, si la relación continúa, ya te has visto las costuras, a lo mejor se ha acelerado más la cosa porque, yo qué sé, a veces llevas 2 años y ya estás como, ¿no?, en parejas que se conocen con más edad, parejas que...
Casats i amb fills.
Que ya, efectivamente. Entonces, eso podemos llamarlo pareja de larga duración si no llega a 3 años, hombre, depende de las etapas que hayas pasado, pero sobre todo si ya has pasado la fase del enamoramiento y te has quedado ahí, podríamos considerarlo ya de larga duración.
De claro. Que depèn que surti bé. No sé si hi ha alguns ingredients que diguis, mira, les característiques comuns a totes les parelles que han duit sort, que mantenen una relació llarga, estable, no sé si mantenen algunes característiques en comú aquestes parelles.
Sí, yo diría que esto es como con el dinero, o sea, si tienes las necesidades básicas cubiertas económicamente, luego va a depender de cuánto necesitas tú, porque hay gente con muchísimo dinero que es infeliz y personas que tienen menos, lo básico cubierto, y son muy felices. Y en el amor pasa un poco igual. Una vez tú tienes lo básico, que es la seguridad, la confianza, la comunicación con tu pareja, todo lo que viene de ingrediente de más, pues va a depender de lo que necesite cada persona. Hay parejas que son infelices a pesar de que tienen cosas muy potentes en común, pero uno de ellos a lo mejor necesita todavía más complicidad o más aficiones en común o más tiempo compartido, lo que sea, y otra persona con mucho menos es feliz. Entonces ahí va a depender un poco de la persona.
Clar, cantava Rocío Jurado, i nosaltres l'hem escoltat en sa versió d'en Rafael, allò de si nos rompió el amor de tanto usarlo. Però moltes vegades les relacions no se trenquen de cop, sinó que no saps per què, però és com un foquet que se va apagant. Quins indicis hem de detectar per poder evitar-ho si mos fa ganes salvar la nostra relació?
Jo diria la desconnexió i l'apatia.
Però bé... Què és desconnexió? Perquè, clar, desconnexió pot ser... Jo puc estar desconnectat un cap vespre, la mar de feliç, sí. I no té per què ser un drama. Una desconnexió continuada en el temps...
Eso sería. Hay una continuidad, pero hay personas que cuando llevan un par de meses desconectadas ya están haciendo un clic para dejar la relación, y hay personas que pueden estar en esa desconexión 1 año, 2 años, 5 años, y todavía estará tiempo de salvar eso. También ahí va a depender de la persona, de la situación familiar, porque no es lo mismo desconectarte porque estás criando a hijos que son muy pequeñitos y entonces requieren mucha atención, o estás cuidando de familiares que están mayores, están enfermos, que dependen de ti, y entonces estás a otras cosas y no estás por la labor de poner nada de energía ni de ilusión en la relación, pero luego te reenganchas y tan ricamente.
I, Susana, parlant de connexions, quan t'estàs desconnectant de la teva parella, sempre hi ha una desconnexió sexual? Perquè sempre pensam, no?, que quan una parella comença a no anar bé és perquè té problemes en el llit. No sempre ha de ser així, però quan hi ha problemes de, no sé, de sentir-te estimat, de sentir-te vist, de no sentir-te acompanyat, també se reflecteix a dins el llit, això?
Sí. Bueno, a veces está muy relacionado y otras veces la sexualidad es lo último que pierde la pareja y se ha sostenido, el último pilar que se ha mantenido en pie ha sido las relaciones entre ellos. Entonces, no siempre ocurre. Yo la pregunta que siempre hago es, ¿cómo vais de intimidad? ¿Cuánta intimidad tenéis? Y ahí en la intimidad cabe la emocional y cabe la sexual y, ¿no? Es esos momentos donde
es que
estás...
Entenem per intimitat una estona plegats, passejar el car plegats, xerrar durant el vespre, sopar la mateixa vegada. A vegades és que són petits detalls que mos menja el dia a dia i...
Sí. Ah, tu quan fas aquesta pregunta a teràpia és perquè... vols saber si s'ha perdut aquesta connexió a dins el llit, imagina també, no? Perquè si se va esveint és per qualque cosa també.
Sí, a veces se pierde la intimidad emocional y como uno de los dos, quizá no pasa siempre, ¿no? Pero uno de los dos sí que necesita esa intimidad emocional para luego tener intimidad sexual... sí que se resiente la vida sexual perquè no hi ha intimitat emocional.
Clar, si és que te demanava, quant d'anys és una parella de llarga durada? Quantes vegades s'ha de tenir intimitat perquè la cosa funcioni? No sé si això també se pot determinar o no.
No se puede determinar. Tú sabes, ¿tú recuerdas la última vez que tuviste relaciones con tu pareja? Y que fueran satisfactorias y las disfrutaras, pues un poco eso, ¿no? O sea, hay personas que tú les haces esta pregunta y ni se acuerda, porque está muy lejano en el tiempo o porque pasó sin pena ni gloria ese encuentro. Entonces, si vas acumulando, vale, y recuerdas la última, pero ¿y la anterior a esa? Y entonces vas tirando ahí del hilo y dices, es que no forma parte de mi vida, de mi día a día, eso. Ese momentito de intimidad con mi pareja, emocional o física.
Un dels grans perills de les parelles de llarga durada són les comparacions. Ho dic perquè ara vivim aquesta època d'Instagram on tothom penja fotos, on sembla que tot és meravellós, que tothom se fa sorpreses, que tothom crea moments màgics i dius, escolta, deixeu-me ja. És que a mi tanta màgia arriba un punt que a mi me cansaria haver de ser màgic 24/7. I en el món del llit, en el món del sexe, també passa una mica això, que sembla que tot han de ser acrobàcies i que ara ja un coit estàndard de mitja horeta on les dues persones acabin i això passin bé, ja mos sembla com la tarifa bàsica de qualsevol contracte de telefonia, que necessitant que mos entrin SMS il·limitats, poder xerrar amb l'estranger, dius, és que potser avui no m'interessa fer una conferència en Nova York, no sé com dir-t'ho, però per tant, també sí. Hem d'evitar comparar-nos per poder ser feliços.
Evitar
comparar-nos en general, sí. Però en parelles sobretot.
Hay que evitar compararnos, pero no solo con lo que vemos en redes sociales, sino también con nuestro círculo de amistades, porque por mucho que conozcamos en cercanía, ¿no?, a esas parejas, amigas
sí,
que tenemos...
Sí, però les parets són molt pesades. Però... A mi em fa la gaviada quan comencen a parlar. Ai, l'altre dia i tal, i aquí... I dius, és que a mi no m'interessa.
Però de què parlen?
No, a vegades, la típica broma, per horari, estimada, la típica broma...
Vale, que parlen, una te refereixes mica, una, que fan comentaris clar, sobre la seva vida íntima.
Fora de to, o per fer una gràcia, sí? I això, com que acaba calant, sí. I llavors te demanes, el millor és que, si jo no estic tot el dia penjat d'un gronxador, és que la meva vida no és tan interessant com la dels altres, i dius, és que jo tampoc...
Tens unes amistats molt interessants, sí. Que comparteixen no, la seva
clar,
vida
jo
íntima.
Jo tinc el meu grup de 50 millors amigues, i allà te trobes tothom de son pare de sa mare, Marta Grau. I clar, a vegades que dius, jo és que un gronxador no m'interessa.
Yo creo que no siempre es así, ¿eh? Por favor, que nadie se ofenda si vive algo que no es exactamente esto. Pero en general, quien necesita mucho hablar de sexualidad, practica poco. Quien cuelga muchas fotos en redes de su amor, a lo mejor no está viviendo exactamente eso. Creo que necesitamos verbalmente reafirmarnos. Y por eso...
També la validació és en aquestes coses, ¿no? La validació de les xarxes socials, que vegin que tenim una relació idíl·lica o que mos pensam que la tenim, que també aquesta és una altra.
O a lo mejor estás hablando de tu vida sexual, que es maravillosa y súper activa, pero todo lo demás es un desastre en tu vida de pareja y necesitas en ese momento hacerte el guay o la guay en ese sentido, ¿no? Porque es lo único que tienes quizá en tu relación y que te regalen flores o que te hagan un detalle o que tu pareja sea súper romántica no significa que luego a lo mejor te deja cargar con el 90% de la carga mental de la casa, te deja tirada en otras ocasiones ocasiones donde a lo mejor necesitas más que unas flores, que te echen un cable o que te hagan, ¿no?
Que te posen rentadores.
Eso, o que te pregunten cómo te encuentras. O sea, que relucen cosas, clar, però no vemos lo que hay detrás.
Una
no?
parella llarga durada no pot competir amb allò que seria les papallones d'una aventura. És que és molt diferent, és injust també comparar en els mateixos paràmetres. Na Marta Garau me va comanar una investigació perquè els famosos sempre solen ser font d'idees o d'inspiració. Hi ha parelles de famosos que han aconseguit una relació duradora, com per exemple Javier Bardem i Penélope Cruz, que duen de 8 anys, Emilio i Gloria Estefan, que duen tota una vida, Víctor Manuel i Anna Belén, en Michael Douglas i en Catherine Zeta-Jones, llavors també tenim en David i en Victoria Beckham, o en Kevin Bacon i en Kira Sedgwick. Però quin era el seu secret? Segons Nombre del matrimoni Bacon, que ara el tenim en pantalla, i tots són vegans, que a mi això me fa gràcia, i són el matrimoni Bacon.
I amants dels animals.
Exactament. Sí? Ella ha dit que el sentit de l'humor és crucial, ell és refotudament divertit, va dir una entrevista a la revista People, i ell diu que caminar plegats pel carrer és bàsic. No sé què en penses d'aquest consell, que te facin riure i los dos cogidos de la mano, com en aquella cançó d'en Alejandro Sanz.
¿Vosotros tenéis algún amigo con poco sentido del humor? Así más bien, o sosito, o que no hace mucha broma, que, bueno, que un poco tibio, ¿no? Y, ¿vosotros creéis que a esa persona le importa el sentido del humor de su pareja? Pues a lo mejor no, porque para él no es algo importante, porque él no vive con eso, ¿no? Creo que buscamos en nuestra pareja cosas que son parecidas a las que nosotros aportamos y luego otras que nos puedan complementar. Entonces, si para ti es importante el sentido del humor, porque tú vives desde ese sentido del humor, será muy importante que tu pareja también lo tenga. Si tú eres una persona más intelectual o que te gusta leer o demás, a lo mejor prefieres más que el humor, pues que tu pareja también sea una persona con la que poder conversar, aunque no lea tanto como tú.
O sea, características
lo que sea,
¿no? en común.
Cosas en común, el paseo de Kevin Bacon, pues porque a él le gusta pasear.
Vamos, pero aquí dos, como que...
Son actors, duen
no,
la mateixa vida
també. No, però vull dir que també que tu els veus... Ara que xeraven de xarxes socials, si mires les seves xarxes socials, sempre estan o cantant, ballant, o cuinant, o ballant, que no sé si és una mica de postureig, o si és que realment tenen aquesta química entre ells dos que fa que tot el dia facin coses plegats i que pareixi que tenen aquesta química tan forta, no ho sé.
Sí, tampoc publican cada dia, con lo cual a lo mejor eso lo hacen una vez a la semana, se divierten y lo cuelgan en redes y ya está. No tenemos que proyectar lo que está pasando ahí, aunque incluso aunque fueran más activos en redes, pero cuelgan eso y no tenemos por qué proyectar que todo lo demás es eso. De hecho, muchas veces lo que ponemos en redes es lo excepcional, porque lo cotidiano...
Mira, crack. Sí. Hi ha altres que podria tenir dubtes, però jo veig el que publiquen en xarxes socials i m'agradaria passar una temporada de la meva vida que els bacon. O sigui, sí. No me sabria gens de greu.
Encara que no poguessis menjar hamburgueses.
Que dir-se però... bacon i ser vegans,
clar,
ja n'hi ha.
Però... És allò que té. Jo no estic molt d'acord amb allò que diu una Susana, que per mi és una guru, però això de que t'hagis d'assemblar o hagis de tenir interessos comuns en sa parella, a mi... Pensant en la meva, que duim 14 anys, i és que no poden ser més diferents un i l'altre. També funciona aquesta fórmula.
Pero compartís algo, o sea, claro, se comparte una parte y la otra es importante que sea complementaria. O sea, si no tenéis valores parecidos, no hace falta que sean intereses parecidos, pero necesitamos compartir algo. Esto de los polos opuestos se atraen para un ratito, pero para compartir toda una vida...
Se treuen en horitzontal.
Efectivament.
Després, quan te poses en vertical, aquesta polaritat com que desapareix una mica.
Sí, y tú, si compartes valores o estilo de vida parecido, a lo mejor tener hobbies o intereses muy diferentes no descuadra, porque ya hay una base sobre la que colocar eso, ¿no?
Ara han donat tranquil·litat i conhort a tantes parelles de Balears que no s'assemblen gaire i se pensaven que havien de fer com una mena de revisió, com per exemple se van revisar els Beckham en el seu moment, que és l'altra parella que volien comentar. En canvi, ells han dit que els nins són la seva prioritat i que els ha ajudat a repartir-se equitativament les tasques de la llar i compartir uns valors comuns. Amb això te donen la raó. Són bons motius aquest per estar en parella? És a dir, que si tu poses la rentadora, ell estengui la roba...
Perquè en la Beca posa moltes de rentadores.
I que tinguis fills i recordem tot el trull que hem viscut amb en Brooklyn. Per tant, els nins pot ser, no els hi fan tant de cas com mos pensam.
Bueno, no sé si esa es su realidad, claro. La ponemos un poquito en duda. Yo también recuerdo como Victoria decía que como él tiene TOC, un TOC importante y limpia hasta los pocillos de la vela, ¿no? El polvito que se va quedando encima de la vela también lo limpia, pues que ya le deja todo lo que es limpieza a él. Normal. O sea, han repartido manías y todo también, o sea, muy bien. Quizá no sea su realidad, pero como propuesta para los demás me parece estupendo.
¿Algunos tips?
No 50-50, porque no. Si tú tienes más tiempo libre que tu pareja...
Exactamente. Que sea equitativo.
Que sea un poco justo con respecto a la vida que lleva cada uno. Y si uno lleva más carga mental, pues a lo mejor el otro puede ejecutar más tareas en lugar de repartir-les al 50, que no me parece nada justo.
Fins aquí els consells per parelles de llarga durada. Si és el cas de la vostra, segur que heu pogut prendre bona nota, no? Perquè hi ha coses molt interessants que ha dit la nostra sexòloga Susana Iborra. En tot cas, dedicar-hi temps i fer la reflexió sobre quin va ser el darrer moment en què vaig viure amb la meva parella un moment d'intimitat. Aquí llançant la pregunta a l'aire perquè cadascú pugui fer aquesta reflexió. Susana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Uns consells tornant tot d'una.
Al dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és actualitat.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Són les 11 i mitja, passen d'un minut, continuem amb altres propostes que compartim amb oients i espectadors. De fet, plantegem una pregunta. Què passa quan una experiència personal es transforma en un projecte col·lectiu? I això és el que hi ha darrere de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, Joana.
Així és una associació creada aquí a Mallorca amb l'objectiu d'impulsar la investigació del càncer infantil, impulsar també la investigació i acompanyar a les famílies que travessen aquesta realitat. Darrere aquest projecte hi ha una història personal, la d'Anna Marta, una nina que va morir a causa d'un tumor cerebral i la determinació de la seva família per transformar el dol en acció i també compromís social.
Tots donem una mà. El programa de responsabilitat social corporativa de l'ENS Públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears donarà veu precisament aquest mes de maig a l'Estrella d'Anna Marta. I per conèixer millor aquesta iniciativa i el moment que viu, avui ens acompanya la seva presidenta, Anna Mari Polo. Mari, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Encantats de saludar-te. L'Estrella d'Anna Marta, ho deia, neix d'una experiència personal profundament dolorosa. Clar, en quin moment decidiu fer aquesta passa i convertir el dol en una associació que, evidentment, pugui ajudar a molta més gent que malauradament haurà de passar per la vostra situació.
Nosaltres, Marta, des que la vam diagnosticar fins que va marxar, vam ser 10 mesos. La Marta era una nina extremadament enèrgica, valenta, li agradava ser per tot. I tothom l'estimava moltíssim. Quan vàrem fer l'acomiadament a ella en el funeral, vàrem decidir posar una vidriola per poder captar fons per investigació. I els vàrem posar un cartellet que s'enviarien al Senyor de Vic, que és una fundació de Madrid, molt important, que fa molta feina. Nosaltres som del Gaida, sorprenentment, que en aquella vidriola en dos dies hi va haver més de 16.000 euros. I, clar, nosaltres vàrem pensar, sobretot jo, un poc insistent, jo vaig dir, d'anar una passa més enllà, això ho hem aconseguit per no vir aquí, però la Marta aquí crec que pot fer molt de renou. I a poc vàrem començar a donar voltes com ho podíem fer, i va ser això, en els pocs dies de naixement de Marta, ja teníem en el cap començar a fer cosetes.
Això, Mari, és, per dir-ho d'alguna manera, transformar el dol en compromís, no? I en aquesta empenta, no?, d'intentar aconseguir qualque cosa després d'aquesta pèrdua, no? Que això és molt complicat de fer, sobretot en el moment en què vau començar a fer, però com se fa aquest procés a la pràctica, no? Tu deies que des del primer moment ho tenies clar i que alguna cosa te va empenyar a fer-ho, no?
Jo t'ho dient, Marta era una nina amb una energia brutal. I a nosaltres tot això, de qualque manera, durant aquests mesos mos va ajudar moltíssim. I estan segurs que ara mos ajuda. Nosaltres vàrem començar a moure paperassa, però a principi de setembre. Després, xerrant que faríem una associació, bé, i farem tasses de ceràmica, que anàvem a la taulera de Llum Major amb dues amigues i mamàs dels amics de na Marta, i va, allà a la taulera mos fan les tasses, nosaltres fem la decoració, bé, i farem pulseretes. I aquí va començar. Després vàrem començar, bé, el club de volei, farem una jornada a benefici d'associació. Nosaltres no havíem constituït res, encara estàvem en paper, en paperassa. Però arrel d'això, moltes associacions, escoles, ajuntaments s'han mogut moltíssim, persones particulars, i a part d'aquells 16.000 euros que tenien recaptats a dia d'avui, no fa ni 9 mesos, hem arribat a 60.000.
Ho deien, Joana, és una experiència de transformació, no?, que transforma el dolor en un compromís, i com a través d'aquesta causa se pot ajudar a moltíssimes persones. M'imagino que això, Mari, ajuda a tirar cap endavant, a continuar.
Això és una manera, és una teràpia per jo, de qualque manera, poder veure que ojalà puguem ajudar que qualque nina se pogués curar. Ara mateix ja està molt en fora i fa falta moltíssima tasca d'investigació, molt de dobbers, fan falta. I, clar, nosaltres ara mateix posarem el nostre granot d'arena per això. Ara mateix és més per allargar vides que no per curar, perquè quan te donen un diagnòstic d'aquests de disfruta, que no hi ha res a fer. No és just, i ni no se mereixen això.
Clar, un dels eixos principals de la vostra associació és investigació, però també és acompanyament que feis a les famílies. Què vol dir exactament acompanyar a un moment tan complicat com aquest? Perquè supos que qualcú que ho ha passat és la millor companyia en segon quin moment, a l'hora de fer segon quines passes, entendre segon quins estat d'ànim, que jo m'ho puc imaginar. Me costa fer preguntes perquè te veig així. Puc empatitzar, però no ho puc viure en primera persona perquè no m'ha passat.
L'acompanyament és escoltar. És a dir, com cada persona ho visqui, és totalment lícit. No, ni uns ho fan bé, ni els altres ho fan malament. Cadascú és un mecanisme de supervivència. I ara mateix és escoltar, sobretot. Nosaltres vàrem anar a Madrid, a l'Hospital Niño Jesús, a fer una Marta va entrar a un assaig clínic allà. I casualment un dia el cap d'oncologia li va regalar una pulsareta a na Marta i a na Marc, en el meu fill. I aquella pulsareta tenia unes estrelles. Na Marta va fer la comunió. Després de la comunió li varen donar unes fotos a l'oncòloga. I va dir, li puc mostrar a na Laura? I dic, qui és na Laura? I diu, del senyor de Vic. I dic, mostra-ho. I nosaltres, mentre no sigui publicat, fantàstic. I vaig començar a investigar un poc qui era el senyor de Vic. I el senyor de Vic, dia d'avui, va posar en marxa la unitat de tumors cerebrals de Niño Jesús, ha recaptat més de 3 milions d'euros, fa una feinada.
I jo, mirant aquell Instagram d'aquesta mamà que jo no coneixia de res, me donava molta força i molt de coratge, no? Jo encara tenia una Marta en jo. I un altre de les visites a Madrid li vaig dir, són cosa que podria xerrar amb la Laura. I clar que sí, la Laura és un encant de dona, va estar disposada i és això, és escoltar, normalitzar el que t'està passant i no pots jutjar perquè tothom sobreviu com pot.
Clar, mos deies, Mari, que allò que millor pot fer la gent que t'envolta és escoltar-te, acompanyar-te en aquest procés. A vegades no ni tan sols xerrar, no? A vegades estar de vora i fer-te costat ja és suficient, però és vera que en el vostre cas hi ha hagut molta de gent que vos ha volgut recolzar i que vos ha volgut conhortar d'alguna manera, no? D'aquí que aquesta gidriola tingués 16.000 euros en tan poc temps i d'aquí que la cosa s'hagi fet grossa i s'hagi convertit en una associació i en un esperit de voler ajudar a més infants, no? De d'alguna manera no tornar i voler fer moltes coses. Com has rebut tu aquesta cosa de que la gent t'hagi recolzat i t'hagi acompanyat tant?
Nosaltres, durant tot el procés d'anar a Marta, la gent mos va respectar molt, perquè és vera. Jo tampoc no sé si estigués a l'altra banda què és el que diria.
Que a vegades no ho saps.
No ho saps si el que dius caurà bé. No.
Clar.
La gent digués el que digués, o fes el que fes, ho feia de coret, perquè és vera, te donaves compte que els altres voltant ho feien de coret. I és això. Estam tan agraïts d'aquest voltant, d'aquesta comunitat que tenim, de com mos tracten, com mos han tractat, com han acollit en Marta. En Marta era això, era entusiasta i volia ser per tot i se li va donar possibilitat a poder ser per tot. A nivell de poble, a vegades deim, ah, un poble ha estat la nostra sort, perquè ha tingut una comunitat a nivell d'escola, de mestres, d'amics. Anna Marta, quan va estar ingressada, no hi havia dia que no tingués una visita dels amics, perquè me deien, té ben que veure, dic, no, jo no, son pare no, és ella que necessita, ja mos veurem el gai d'un altre moment. Però gent que ha volgut fer tant per ella i que fa tant per ella i que aconseguin tenir-la molt present així.
Jo estic segura que no és fàcil parlar com estàs parlant, Mari. Nosaltres t'estem molt agraïts per obrir el cor i parlar d'Anna Marta com ho estàs fent, però hi ha una part molt positiva que es pot ajudar, el que hem dit abans, no? A tantes famílies que se poden sentir recolzades, que se les pot escoltar, se les pot acompanyar. Parlaves d'unes pulseres, de fet, has dit unes, mira, jo ja me l'he col·locada, no? I a través de la venda d'aquestes pulseres se pot contribuir en, sí, aquesta causa, que per cert són precioses.
Són pulseres que varen començar les mamàs a fer, les mamàs de les amigues d'Anna Marta, i ara acabat, ma mare té una producció de pulseres, en vez de fer guinxafar pulseres, i en la meva tia empaqueta, ni fa, ni retalla, ni tenim unes altres feines ceràmiques, i elles s'ocupen de les pulseres, i la meva mare també empaqueta, ni es... És molt
important, perquè és una font de recaptació, sí, per aquesta investigació tan necessària a la que feies referència.
Exacte. Nosaltres ara, com a part de les iniciatives d'altres associacions o de persones o d'ajuntaments o escoles, feim això, muntant paradetes allà on venem aquestes pulseres, també tenim les tasses aquestes de ceràmica que he comentat que feim a Llum Major, que són precioses, i ara fa poquet que hem posat en marxa la pàgina web, que és allà on la gent se pot fer socis, o poden fer una aportació puntual de manera molt fàcil, que és això, al final no fa falta portar molt, tampoc et basta, i un poquet de tots arribaríem a aconseguir moltíssim.
I en aquest sentit, Mari, sou una associació jove, però que tot el dia teniu truets armats. Crec que els propers és 23 de maig, un sopar solidari a la finca Sant Verí de Marratxí. Què ha de fer la gent que vulgui venir en aquest sopar? És qüestió d'anar a comprar un tiquet, anar a la plana web? Com ho poden fer?
És molt fàcil. A la plana web trobaran un apartat que serà venda d'entrades, i allà poden adquirir la seva entrada. Serà una hora baixa vespre molt guapo, durant l'arribada, l'aperitiu. Encontrarem en Dolores García, que és pianista. Després hi haurà sopar molt especial, que preparen a Maca de Castro. En Maitane García serà la presentadora. Tenim grans sortejos, des de vols de llarga distància, vespres d'hotel, sopars, dinars, obres d'art, la camiseta del Barça femení, altres camisetes d'altres aquí que tenim en marxa, que aviam mos arribaran, i després acabarem amb una actuació de Grundlegada prodigiosa, que serà un vespre molt guapo, la veritat.
És molt important per donar visibilitat a una realitat que se parla poc, que és el càncer infantil, perquè ningú pensa que li ha de passar a un nen. És una crueltat i és una injustícia, i això ho deim, i ho deim de tot cop, però també recolza a les altres famílies, perquè aquests encontres fan que altres famílies, perquè ningú, estic segura, ho deien els meus companys abans, que ningú pot saber el que se sent fins que no se passa per una situació d'aquesta magnitud i d'aquestes característiques, però aquest encontre i el sopar solidari també ajuda a fer xarxa entre aquestes famílies, que se poden donar una mà, que se poden donar suport, que se poden sentir escoltades també.
I tant, i tant. És això. En aquest moment no tens aquí a Mallorca, què passa? Som una illa. Quan vam anar a Madrid, a Niño Jesús hi ha molta més quantitat de gent, el grup de recolzament de pares i això, però aquí són poquets. Poquets que són molts. És a dir, ara mateix hi ha altres casos actius, com és d'Anna Marta a Son Espases. I això no tocaria ser-hi.
No.
I nosaltres és això, volem fer tot el possible perquè això no passi, per ajudar en aquestes famílies, per tot el que puguem invertir en investigació, que ara mateix a nivell pediàtric n'hi ha poquíssima, pràcticament totes d'associacions i de fundacions. I el dia de la presentació de l'associació varen venir metges d'Anna Marta, va venir Samuel Navarro, oncòleg d'Anna Marta, Anna Marta Pérez de Niño Jesús i Álvaro Obrador de Paliatius. I ells ho varen comentar. Ara mateix, algo com és un càncer de pulmons, duré uns 50 estudis actius,
clar.
En canvi, per un tumor com el que va tenir Anna Marta, n'hi ha 2, 3, i no vol dir que hi puguis entrar, és a dir, és un poquet més complicat del que sembla.
Per això s'ha de fer èmfasi en la investigació a la que feies referència. Se pot aportar un petit granet d'arena amb aquestes polseres. Recordem, Mari, com podem accedir a elles? Com pot la gent comprar-les, formar part d'aquesta causa, accedir a la vostra pàgina web, xarxes socials, etc.
Ara mateix la tenda online encara no la tenim en marxa, perquè és això, tot són coses voluntàries. Pàgina web l'ha fet el meu germà, és a dir, tot anant demanant favors. I ara la posarem en marxa un poc més endavant i se podrà fer vent online, però si qualcú l'interessàs, se posa en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic, que li faríem arribar perfectament. I fins i tot ara per Nadal hi va haver empreses que m'ho varen dir per regal de Nadal, mos agradaria regalar una tassa de l'associació, i varen regalar tasses. Nosaltres, el que faci falta, ara fa poc que varen fer ser billeteros per unes noces, és a dir, tot el que puguem fer hi estiguin les nostres mans, farem perdonar quan deixa aquesta causa tan gran.
I bé, tres dono una mà a la causa d'Anna Marta, l'estrella d'Anna Marta, en aquest cas en concret, cada petit gest compta, i prova d'això és aquestes polseres, aquesta causa a la que les persones se poden sumar per contribuir en aquesta investigació tan necessària respecte al càncer infantil, una realitat que necessita de molta visibilitat. Mari, ens ha agradat molt conèixer-te. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Encantada de conèixer-vos i de que doneu-vos a algo tan important. Gràcies.
Una petita pausa, continuem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Onze i 48 minuts. El nostre següent encontre és el d'empresaris a Menorca. L'Associació de Joves Empresaris arriba a l'illa amb un speed networking. Els detalls els té la nostra companya Clara Imamí. Bon dia.
Bon dia, Ido. Sí, com bé dius, s'ha fet aquesta trobada a Menorca de la mà del Centre BIT de Menorca. També la patronal CAEP, la Càmera de Comerç i PIME Menorca han celebrat aquesta trobada de joves empresaris organitzat per joves empresaris de les Balears amb un speed networking. Ara en ratllarem un poquet. L'objectiu és potenciar les diferents oportunitats de negoci, generar sinergies entre marques i tot amb l'objectiu clar de fer créixer l'empresa. Una de les que hi ha participat forma part activament de moltes de les iniciatives empresarials de sa nostra illa, Napiluca Barrau. Dirigeix la seva pròpia farmàcia, a més de dos centres d'òptica i una línia de cosmètica, reconeguda amb el Premi CAEP Empresària de l'any 2025. Piluca Barrau, com estàs? Bon dia.
Muy bien, bon dia. Què tal vosotros?
Com va anar aquesta jornada en sa que es va fer aquest speed networking? En què consisteix? És l'objectiu veure la teva empresa i poder-la potenciar al màxim, no?
Así es. Fue un evento que, de hecho, habrá más eventos después, en unos meses, muy recomendable. Pudimos coincidir un montón de empresarios, gente joven, gente que quiere emprender, también algunas empresas como Pues Quintana, también estuvo Vanessa, que es diseñadora de Canva y diseña de logos y ciertas cosas. Y bueno, pues nos encontramos y pudimos conocer cuál era nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, y un poco saber cómo cada uno desde su punto de vista podía subsanar esos límites que a veces tenemos, bien propios o bien porque nos imponen de fuera o nos impone la situación de la isla en general, para poder crecer y poder hacer crecer nuestro negocio.
Poder fer créixer el negoci i moltes vegades també poder començar amb el negoci, no? Perquè per fer-lo créixer has de començar en la teva experiència. Un dia també ho vas fer i hi ha moltes persones que volen emprendre però no saben ben bé com fer-ho.
Para eso, claro, la situación de AGE nos puede ayudar, CAEP, o sea, el centro BIT, y luego pues allí te encontrabas con personas que te dicen, oye, es que si no sabes hacer una nómina o cómo empezar a buscar personal, hay gente que no se atreve a, lo que decías, ¿no?, emprender desde cero. Pues fue muy interesante porque allí te encontrabas con personas que te podían ayudar, además de manera muy desinteresada, y de ahí han salido varios cafés ya para bueno, porque al final conectas con personas. Hay gente que te dice, pasaré, iré a verte, quedamos a tomar un café, porque creo que tenemos cosas que podemos hacer juntos. Y al final se trata de conexión, de esa conexión entre las personas, ese networking que nos preguntaban, de hecho, ¿cómo lo hacéis desde Menorca? Cuidando a las personas, escribiendo, llamando, estando en contacto, no solamente a la gente de aquí, no ponemos el foco aquí, sino lo ponemos fuera para que el negocio no se quede solamente en las Baleares, sino que podamos en un momento determinado poder salir.
És un dels altres objectius, no?, dels empresaris, dels petits empresaris de Menorca, poder també fer-se visibles a fora i poder també créixer l'empresa en aquest sentit. Això moltes vegades ens enrellem, no?, de les complicacions, de les limitacions que té el nostre territori. ¿Cómo convertirlo? ¿Cómo girarlo en que sigui una oportunidad?
Verlo al final eso, como una oportunidad, porque al final la resistencia que necesitas tú y la logística y el cómo te planificas tu mente, tu familia, tu trabajo, tu equipo, para que en el momento en que surge una oportunidad fuera, tú puedas salir y puedas coger ese avión que cuesta encontrar muchas veces a Madrid. Hay destinos más favorables, otros que son menos, el tema del clima, te hace más resistente, más fuerte, y te hace al final pues que aprendas a buscarte la vida para conseguir el objetivo que tienes en mente.
¿Cuántas personas vau estar y de quins sectors? Perquè en aquesta trobada, i ses que vindran, perquè aquesta va ser sa primera de vàries,
sí,
són diferents sectors que hi havia representats per crear aquestes sinergies, perquè per molt que siguin sectors diferents, sector de la farmàcia, com és el teu cas, en el sector de la joieria. Són productes diferents, però hi ha moltes coses que dins d'una empresa, com pot ser tota la gestió econòmica, poden ser molt semblants.
Pues había de todo, había de toda una mezcla, había desde coach, personas que hacían sistema emocional, masajes, personas que llevan internet, redes, internet, joyas, había también tiendas de ropa, que bueno, tiendas que se han puesto nuevas y que además están luchando y haciendo cosas muy bonitas. ¿Qué más? Estaban los zapatos, estaba pues Quintana, hemos dicho. Bueno, pues había era una serie de personas que cada uno era muy distinto, y luego mucha gente conocida, que también me alegró mucho, y mucha gente que eché en falta, que seguramente algunos no pudieron asistir, porque ya sabemos que cuando tienes un negocio, al final, a las 10, a las 11 de la mañana, muchas veces es complicado dejar tu negocio para ir a hacer este encuentro, pero que esperemos verlos a las siguientes veces que quedemos.
Com sobreviure en la societat on estem en aquests moments? Sempre relleguem de la importància del producte local. Darrere d'un producte local hi ha un empresari local, i darrere d'un empresari local hi ha il·lusió, hi ha ganes, hi ha confiança, però hi ha moltes incerteses també, més amb la gran competència que tenim avui en dia i les grans marques que arriben a Menorca com arreu, rebentant els preus i posant ofertes que no són assequibles per una persona que té un negoci aquí a Menorca.
Afortunadamente, Menorca tiene algo muy bueno, y es que Menorca es Menorca, y si nosotros vamos por delante con la marca Menorca y apostando por dar al cliente, al paciente en mi caso, ese trato humano que no lo va a poder suplir ni las inteligencias artificiales ni los negocios con grandes precios. Al final, cuando una persona, y hablo en mi caso, viene a nuestra óptica, a nuestra parafarmacia, a nuestro centro, ¿no? O sea, el que sea, o por ejemplo a una tienda de ropa, y coges a ese paciente, ese cliente, y lo coges de la mano y lo llevas y le conoces y sabes su talla, su gusto, le das un tratamiento para el acné específico, puede que a lo mejor el segundo tratamiento lo compre por internet, pero, y le va a salir más barato, es verdad, pero uno, no está apoyando al comercio local, y se trata de que todos entre nosotros nos apoyemos al comercio local, nos apoyemos mutuamente y unos a otros, porque es que si no el comercio desaparece. Y segundo, esa personalización del tratamiento la va a perder. O sea, lo bueno que tenemos es que el cliente tenemos que hacerlo nuestro y tiene que confiar en nosotros, en lo que le decimos, y en que si tiene algún problema va a coger el WhatsApp y nos va a decir, me está pasando esto, y si hace falta cambiarle el tratamiento por cualquier motivo que suceda, se le va a cambiar. Y esto internet no lo tiene, aparte de que el año pasado hubo un montón de personas que se intoxicaron, por ejemplo, con una vitamina D, uh-huh, que la cogieron fuera del canal farmacia. Yo siempre lo digo, a la hora de suplementar, de recomendar, puedes comprar un producto en internet, te va a salir más barato, sí, pero ni está formada la gente que te lo vende, ni te está recomendando, ni vas a tener una seguridad del canal farmacia. El canal farmacia o el canal óptico, el canal... al final, tú te compras una prenda de ropa y se te estropea por el motivo que sea, quien va a dar la cara es la dueña de ese negocio de cara al fabricante, ¿no? Va a luchar por ti, es lo que nosotros hacemos. Se rompe una gafa, voy a luchar por el fabricante para que te dé una nueva. Y eso lo pierde el canal internet. Aparte de que esas personas que se intoxicaron, claro, lo que ponían, la dosis que ponía en el bote era distinta a la dosis que se estaban tomando. Entonces se tuvieron que los hospitalizaron, y al final, al salirte de ese canal farmacia de confianza, corres mucho riesgo, sobre todo en cómo ha estado guardado ese producto, dónde ha estado guardado, lo ha caído en manos de alguien y luego lo ha devuelto y luego lo has comprado tú. O sea, que el canal, esas tiendas de bajos precios y bajos costes, bueno, en un momento determinado te puede venir bien, pero a la larga, en cuestión de confianza, de seguridad y de ir de la mano, tener tu persona de confianza, lo hemos perdido. Así que, bueno, yo apostaría por comercio local y gente de confianza y que nos conozcamos todos.
Sembla que hagin de tornar a reeducar-nos, no?, amb tot això, perquè sona tan obvi que dius, bueno, per què no estem tots comprant en el comerç local? I en el teu camp, a més, el camp de la salut no és el mateix que puguis comprar una prenda, una cosa de roba, unes sabates, que comprar justament coses que t'estàs prenent, que van dins del teu cos, i tota la publicitat enganyosa que teniu al voltant de tots aquests productes, tu sabràs millor que ningú, que et prometin que en 15 15 dies passaràs d'un pes a reduir-ne 25 quilos només amb una pastilla, això no,
i sin deporte.
No és, i sense, exacte, no és així.
No, no, no es así. Y vienen buscando, sobre todo más en esta época. Pero hay una cosa que nosotros hacemos a veces, y vienen a por algo para adelgazar, lo primero que hacemos, y esto lo deberían hacer, o sea, lo deberíamos hacer todos, incluido también médicos, o sea, recetar deporte. Yo, a una persona que no se quiere mover del sillón y que no quiera tener una vida activa mínimamente 3-4 veces al día, no le puedo vender un producto que le ayude a aumentar el metabolismo y le ayude a bajar de peso. Es importantísimo la fuerza muscular, la masa muscular y el ejercicio de cardio para poder adelgazar, no vale con tomarte la pastillita y que todo se haga solo.
I d'important en aquesta, d'aquestes conclusions, de totes aquestes reunions que vindran, és crear sinergies i que tot el comerç local s'uneixi i agafar aquesta consciència d'anar a veure persones com la Piluca, que la trobareu al carrer de Ses Moreres, atenent amb aquesta simpatia. Moltes gràcies, Piluca, que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I de sempre ho relleem, comerç local i empreses locals.
I tant que sí, avui precisament parlàvem de producte local i la rellevància que té del mateix. Repassa l'actualitat esportiva amb Toni Fuster. Bon dia, Toni, com se presenta aquest dimarts?
Bon dia, avui entrenament a porta oberta del Real Mallorca, la ciutat esportiva, 15 minuts. Hem pogut veure que el Mallorca està preparant el partit contra el Villarreal, aquest partit de diumenge, a partir de les 2 del migdia, a l'estadi de Somos, importantíssim. Ahir el Sevilla va guanyar a la Reial Societat per 1-0. Això vol dir que el Mallorca només es troba 2 punts ara mateix per damunt l'infern, aquesta barrera de la que marca la permanència, no? 2 punts per damunt, ara mateix fica l'Alavés. Avui també el nit de Champions, per l'únic supervivent espanyol, l'Atleti de Madrid, que visitarà l'Arsenal a l'estadi Emirates en el partit de tornada d'aquestes semifinals a les 9 del vespre. Anem a veure si l'Atleti de Madrid és capaç de pegar un cop i aconseguir aquesta passa a la gran final de la Champions League.
Idò, tot d'una vos escoltam i ampliam aquests continguts. Tant de bo, creurem els dits. Moltíssimes gràcies, Toni, com sempre.
Vinga, a partir de l'1 i 5 seguim.
Nosaltres posem punt i final en el programa, recordant que tornem demà a partir de les 9. No sense abans desitjar-vos que passeu un bon dimarts. Adeu. Mm-hmm.